Al matí, amb Raquel García. L'alegria de viure.
But I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight, they sparkle so bright. There's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari.
Si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia, contenim la respiració i ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep. Què ens pots dir, Josep, del nostre convidat?
Doncs res, ja que estem aquí a punt, doncs res, ja comencem.
Sí, sí, ja som en directe, Josep.
Som en directe?
Sí.
Ah, doncs ostres, doncs res, una persona que fa d'actor. Una persona que diu que fa d'actor, que ell no és actor, diu que en fa. Evidentment, molts personatges, però molt relacionats amb la colla de Sabadell. Un que el va marcar molt va ser el Samsó, però ens en parlarà d'altres, eh? Una persona divertida, irònica, i jo diria que ha agafat molt el tarannà d'aquesta colla de Sabadell, eh? Aquest humor, aquest tarannà irònic, divertit, i molt de Sabadell, eh? Molt de la colla. Diuen que és sorneguer i molt irònic, però una persona encantadora, Raquel.
Doncs avui ho descobrirem, però com sempre fem, primer, abans de presentar-lo, el que fem és escoltar també a l'escriptor sabadellenc i dinamitzador lingüístic, en David Vila i Ros, que ens va visitar l'Alegria de Viure i ens va fer aquesta recomanació.
Mira, si hagués de dir una persona de qui he après molt en el món de la paraula, que és d'aquí Sabadell, eh? Agafem algú d'aquí Sabadell, evidentment, m'agradaria dir el Josep Maria Roviralta, que és actor d'aquí Sabadell. Tot el que sé de l'àmbit escènic, perquè he participat en muntatges teatrals, escènics i tot això, és en gran part, vull dir, altra gent també hi ha participat, evidentment, però ell ha estat per mi un mestre en aquest sentit i crec que com a sabadellenc aquí m'agradaria que portéssiu un dia aquí. És molt rondinaire, us rondinarà tota l'estona, però me l'estimo molt, o sigui que porteu.
Doncs ara sí, Josep Maria Roviralta, aprenent d'actor, que no s'ha tret mai el títol, així vol que el presentem, i que ara gaudeix de la jubilació. Bon dia i benvingut al matí.
Bon dia, Ràdio Sabadell, què tal? Hola, Raquel, hola, Josep.
Molt bé. Escolta, nosaltres sempre comencem, Josep Maria, doncs, per l'inici, no? Explica'ns a on vas néixer, a quin barri.
Exacte.
Vaig néixer aquí a Sabadell, a 100 metres d'aquí on visc ara, en una botiga de comestibles, en el si d'una botiga de comestibles. Alguns dels avis del barri em coneixien com el net de Cal Carboner, perquè es veu que havia sigut una carboneria abans, d'això fa molts anys. Els carrers estaven sense asfaltar, jugàvem pel carrer, ens tiràvem pedres pel carrer, i no m'he bellugat mai d'aquest carrer. Pràcticament sempre he viscut aquí. He tingut alguna petita variació, però ha sigut circumstancial. Bàsicament sempre he viscut aquest carrer.
Escolta, i com això... és això de tirar pedres pel carrer?
Això avui dia no ho coneixeu. Això surt per la tele com coses de violència, però abans ho fotíem per aprendre a respectar-nos els uns als altres i el mal que fotien les pedres.
Exacte.
N'apreníem de petits, ja.
Germans, germanes...
Un germà més petit que jo, el Joan, ens portem uns 7 anys, i germanes cap ni una. Érem dos germans a la família.
O sigui, el germà petit és el que li ensenyaves a tirar les pedres, no?
Diguem que vaig rebre més pedres jo d'ell que no pas ell meves, perquè, esclar, ell era el petit i era el protegit.
Vas néixer a casa, a l'hospital, o ja...?
Jo vaig néixer ja en una casa d'assistència, amb la qual ja va ser un naixement ja una miqueta ja cuidat, ja en aquella època, ja no era ben bé a casa... Vaig néixer mig ofegat, en deien amb asfíxia blanca, em sembla que en deien, vol dir que ja em devia costar una miqueta el part, devia costar a mi mare, clar, a mi no. vaig néixer desganat, que no menjava res de petit. Això que teníem una botiga de comestibles, i quan vaig començar a agafar la gana es veu que m'ho fotia tot després.
Vas recuperar el temps perdut, no?
Vas recuperar tot el temps perdut de cop.
Devies arruïnar els comestibles, això.
No, sempre quedava alguna cosa a la nevera.
I escolta, com eres de petit? Explica'ns una mica, doncs, això, el teu caràcter, no? I a quina escola també vas estudiar?
Exacte.
De petit, jo recordo una escola de pàrvols aquí que en deien el Camp del Cortada, que era una escola nacional. Per aquí darrere, on hi havia després el Graig Fort, abans d'arribar a la Gran Via, a prop de lo que és ara l'Oviena, per allà, allà ens donaven llet d'aquell en pols d'aquella època que devia venir de les ajudes de la guerra i no sé quina història. Recordo una escola molt, molt precària. I després d'allà ja vaig saltar a fer l'ensenyament ja bàsic a el que en dèiem a Cal Senyor Valls, el nostre llar, que és aquí on t'ocupeu ara, Ràdio Sabadell.
Exacte.
Vam acabar venint. O sigui, jo aquesta casa la conec per l'escalinata aquesta que té de pujada, pel pati que té a darrere, tota aquesta casa la conec. Pujàvem a dalt les golfes, que ara hi teniu algun estudi, i pujàvem a pintar mapes, i tota aquesta casa la coneixia com a col·legi, ja precisament.
Clar, clar, clar. A més, esclar, tota aquesta època és quan hi havia el tren, encara no hi havia la Gran Via.
Passava el tren, sí senyor, cada dia havíem de creuar aquí la Pelledero, en dèiem la Pelledero. La Pelledero, sí, sí.
Però fa gràcia perquè, esclar, has parlat del Garatge Fort, que després també tindrà relació amb el Joan Oliver.
Casualitats de la vida. Clar. Jo no en tenia ni la més remota idea de tot això.
Oi que sí, tot això ho anés veient. I també relacionat amb Ràdio Sabadell. Escolta.
I també relacionat amb Ràdio Sabadell, que quan us veu instal·lant aquí, va ser un dels primers llocs que vaig voler venir, diguem, a visitar, a veure com havia quedat això per dintre. I molt amablement ens van deixar venir, tota la història.
Que tens bons records d'aquella època de l'escola aquí.
Sí. Sí, va ser una escola que, si bé tot era obligatori en castellà en aquella època, i moltes escoles s'havia de cantar el cara al sol al començar i tota la història, nosaltres manteníem, aquí cal senyor Valls, manteníem uns certs privilegis, si es pot dir així, que ens permetien parlar, tot i que els llibres eren castellans, ens permetien parlar i fer l'ensenyament en català, i ens permetien tenir algunes petites llibertats que no eren tan institucionals del moment, ni cantar el cara al sol ni algunes coses d'aquestes. Cosa que recordo que els companys d'altres escoles m'ho deien i dic, cony, allà nosaltres no ho fem, això. Sí que fèiem el Mes de Maria, fèiem algunes altres històries religioses, sí que ens les fèiem fer.
Mes de Maria, Mes de les Flors, ja ens acostem.
Sí.
I escolta,
Leison, Cristia Leison,
i Josep Maria, ja t'agradava el teatre de petit? Ja feies a l'escola o no? O això va començar més tard?
No, a l'escola no hi havia teatre, no existia.
Tot i que era un teatre, l'escola.
Tot i que l'escola era un teatre controlat i dictatorial. Però jo vaig començar, si es pot dir així, a fer cosetes de teatre en l'àmbit que jo estava en una comunitat religiosa, una comunitat evangèlica aquí a Sabadell, i en allà hi havia el nostre petit teatre. Allà fèiem les nostres obres, els nostres reculls, poesies, fèiem algun petit muntatge, ens vam atrevir a fer alguna coseta que vèiem a fora al carrer, com una imitació del West Side Story en aquell, quan ja era més grandet, històries així, però en un àmbit absolutíssimament tancat i privat. No vaig sortir al carrer fins que no em van deixar anar cap al carrer. Ja.
Què vols dir amb això, fins que et van deixar anar?
No, que al ser una comunitat determinada petita, doncs aquesta comunitat, que a més la religió era la religió catòlica a tot arreu, per tant la religió evangèlica era una cosa tolerada, però no era una cosa que poguessis sortir al carrer amb l'estrella de què ho feies, no? Per tant, les nostres activitats eren dintre de l'àmbit
de la comunitat,
les comunitats, la d'aquí, la de Barcelona, la de Rubí, hi havia diverses. I després, quan ja vam tenir una edat, a 12, 15 anys, així, que ja per raons d'escolars i tot això, ja surts més al carrer, ja comences a compartir amb altra gent de tot arreu.
I encara ets religiós?
No, és una cosa que el concepte de practicant l'he anat abandonant amb el temps, això és veritat.
Perquè la família, antecedents de teatre i tot això, tens o no? Et ve de tenir a la família
Els antecedents teatrals sempre han sigut en l'àmbit aquest de la comunitat evangèlica que érem nosaltres. La mare ho era, la mare li agradava molt, el pare quan li feien fer ho feia una mica més per força, perquè no era el seu pujar en un escenari, però la mare sí, la mare, a part de que llegia i tot, doncs li agradava fer representacions teatrals. El Beneit del Cabàs, me'n recordo una obreta que era el Beneit del Cabàs, no, no em preguntis ni de qui era ni de quina època, però almenys era del 1890.
I et va marcar, i te'n recordes per què?
Hi anaves pel món, el 1890?
No, era jo, no. Eren obres que feia la meva mare.
I per què te'n recordes, Josep Maria, per què te'n recordes d'aquest any en concret? Què és el que explicava o què és el missatge?
No, és un títol que em va quedar en el seu moment, El Beneit del Cabàs.
I escolta,
no em preguntis ni per què.
Malgrat tot, et vas dedicar al món de l'economia, no? Vas treballar a la banca.
Diguem que em vaig posar a treballar a la banca. No em dedicava al món de l'economia. Jo no era economista. No? Era un treballador de banca, un empleat de banca.
I com va ser que vas entrar-hi?
Doncs mira, a casa, diguem, la perspectiva que tenia era de la botiga, de despatxar la botiga. No vaig acabar d'encaixar mai. Sempre ens discutíem amb les clientes. No tenia caràcter, es veu, per atendre les clientes. I a casa doncs va arribar un moment que em van encaminar cap a una oportunitat que hi havia en el Banc de Sabadell en aquell moment, que és quan estava creixent. Em va anar bé, perquè a nivell de preparació d'estudis i això estava amb el nivell per fer-ho. Vaig entrar i, tot i que vaig provar de sortir-ne alguna vegada per buscar coses diferents, no vaig arribar a fer mai. M'hi vaig trobar còmode, amb uns horaris còmodes, i podia disposar de la meitat del dia per mi, l'altra meitat per treballar i la meitat del dia per mi.
O sigui que eren moltes avantatges, no? Entenc, llavors?
Per mi sí. A canvi d'algunes altres coses hi havia unes avantatges que eren molt personals.
Que això sempre s'ha parlat aquí a Sabadell, no? D'entrar al banc o a la caixa per l'horari, no? A part de les qüestions, era un horari que et permetia de 8 a 3...
Era.
No, per això dic... Sí. Però era un de les...
Dels avantatges.
Les avantatges del banc, no? Sí.
Ara pregunto a algun dels qui treballen i veuràs quines avantatges horàries tenen ara.
A part de que tenien més pagues extres.
Sí, senyor. Em sembla que en teníem 17, en total.
Imagina't, avantatges amb els crèdits.
També ens tenien alguns beneficis, evidentment.
El Banc de Sabadell del senyor Oliu, no? Quan encara es parlava del...
El senyor Monràs. Jo encara el vaig conèixer amb el senyor Monràs, que era el director en aquell moment. El senyor Oliu, pare, va venir després i posteriorment va venir l'Oliu fill, que és el que hi ha ara.
I estava sempre aquí, vas estar per aquí, per Sant Roc o a la 900?
Vaig començar a Sant Roc, que llavors no era la 900 ni de bon tros. Després vaig anar per oficines, per aquí a Sabadell. Vaig estar a serveis centrals, vaig tornar a Sant Roc, que ja era la 900, i després vaig agafar tot un procés del Departament d'Estranger, d'Internacional, vaig voltar una mica amb el procediment d'internacional i vaig tornar aquí a Sant Roc, que ja no era la 900 per a mi, sinó que era la 3024, em sembla que en deien, que era un Departament Especial d'Estranger.
Déu-n'hi-do, no? Quina... Volta al món i torna a Sant Roc.
No, volta al món, no, volta a Sabadell i torna al mateix lloc.
Però ara que diu això el Josep Alavedra, Josep Maria, t'agrada viatjar també?
He viatjat poc, però m'agrada viatjar. I m'agrada posar-me una motxilla a l'esquena i bellugar-me, per allà on sigui, m'és igual, la muntanya, per allà on sigui. Viatjar pel món he viatjat poc.
Escolta, t'hem demanat diferents cançons que formin part de la teva banda sonora i ens ha sobtat moltíssim la primera recomanació que ens has fet.
La recomanació no, era coses que m'agradaven a mi.
Exacte, bueno, la teva recomanació de la teva banda sonora vital. Digue'ns per què has escollit aquesta cançó. Escoltem un moment i després ens expliques.
Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar. Puff era un drac màgic que vivia al fons del mar. Però sol s'avorria molt i sortia a jugar.
Doncs nosaltres avui no ens avorrim amb el Josep Maria Roviralta. Explica'ns, a veure, per què has triat aquesta cançó?
Aquesta és la primera cançó potser que vaig sentir a parlar amb uns termes molt senzills, encara que semblin infantils, però molt macos, de l'amistat. I sempre, sempre, sempre m'ha quedat gravat. La cantaven a les meves filles i ara l'he cantat als meus nets. I la cançó sempre m'ha quedat com una cançó molt especial de l'amistat.
Perquè a més, dit això del Paf, amb el drac, hi ha molts dracs, no? El Paf, el drac màgic, l'amic, no? Tot el...
Que al final, quan es va fer gran, el va deixar plantat i ell es va dedicar a la seva vida i el Paf, evidentment, va seguir amb la seva pròpia vida al fons del mar.
Però era un drac màgic.
Màgic, això sí, sort en va tenir, que era un drac màgic.
Si no, imagina't, al fons del mar, pobre, si no fos màgic, escolta, Josep Maria, i l'amistat és un regal, no? És un tresor, per això suposo que també ho poses en valor.
És un tresor, no és un regal, és un tresor. És un tresor que, si el trobes, s'ha de conservar molt bé, molt bé.
Doncs escolta, tenim un missatge d'una persona que et coneix des de fa temps, no?, i que fa una descripció del teu caràcter i també de la vostra amistat. És en Jeroni.
Josep Maria Roviralta i Ferrer per mi sempre serà el Robi. Ras, curt, directe, sense manies, pragmàtic i un puntal a l'hora d'afrontar els diversos projectes teatrals que hem fet, sense el qual no haurien estat per descomptat possibles. És l'amic en el que et pots refiar, que sempre està disposat amb la seva bonhomia, amb la seva generositat. Dit això, dues anècdotes o dos fets molt rellevants. Un de molt recent, quan va descobrir el paper de Samsó, es va descobrir com, si diguéssim, a ell mateix. Va ser com descobrir un alter ego. Igual que que diuen del Pere IV, que va ser el seu alter ego a nivell literari, ell va ser el nivell, crec, d'experiència vital. L'altre és quan va tirar unes arengades a la pitrera d'una actriu, sí, sí, tal com sona, en el pel davant i pel darrere, que pobra actriu, perquè era una actriu, va aguantar el tipus. Però vaja, era una broma de pel davant i pel darrere, l'últim dia de tota una sèrie de representacions molt, molt exitoses, per cert. Bé, aquesta és la pinzellada. Vinga, un petó per tothom.
Doncs una abraçada de tornada. Què t'ha semblat les seves paraules? Robi, m'ha agradat molt, el pseudònim.
Molt precises. De pseudònims tothom en té, tots en tenim. Aquest m'ha posat el Robi per estalviar Roviralta, que és massa llarg, que em fot el Robi i ja està.
I escolta, sí, què va passar amb les arengades? Després parlarem de Samsó, però què va passar amb aquesta actriu i les arengades?
Bé, amb totes les obres teatrals arriba un moment, quan les fas moltes vegades, sobretot, que vas agafant un relaxament i una rutina que darrere les bambalines es veu d'una manera i el públic ho veu d'una altra. Pel davant i pel darrere és una obra que precisament darrere les bambalines passen coses que el públic les hi ensenyes després en el segon acte. No? Aquestes arengades sortien i les feien, eren unes arengades artificials que en un moment determinat de l'obra les fèiem caure des del pis de sobre al pis de sota i les hi tirava amb una actriu. I l'últim dia de l'obra les portava, vaig agafar arengades, de debò, les portava a la butxaca de l'americana, per la qual fotien un tufillo de cuidado, que la meva parella en allà es veu que ja feia estona que pensava, hòstia, el tio aquest avui no s'ha dutxat, no? I quan va, esclar, les vaig aguantar fins a l'últim moment, i a l'últim moment li vaig tirar les arengades de debò que ella estava esperant, joiós allà que jo li tirés les arengades perquè sabia que s'acabaven allà al paperet i li van caure unes arengades a la pitrera que totes eren saladetes, bones, gustoses i oloroses. Va quedar distreta la noia.
Déu-n'hi-do, Ben arenganada, no? Ben arenganada.
Jo també n'he rebut de bromes, el tanto. Aquesta
sí,
la
clar.
Vaig fer jo, però jo també n'he rebut, també.
Mentre que sempre no la rebis bé, no? Perquè,
sí,
clar, evidentment...
Sí.
I escolta,
sempre
que
són de bon rotllo, sempre.
Sí, m'imagino. I què és el que té el paper de Samsó que doncs això, que destacava també, que és com el teu alter ego?
Bueno, no sé si es pot dir així. Samsó és un personatge que el vaig descobrir a partir d'un moment que el Jeroni em va fer la proposta de fer una lectura de la fam, del Pere IV, I precisament jo estava liat en aquell moment amb tres coses diferents. I dic, hòstia, Geroni, no, ja en tinc prou ara. Vine, que farem una lectura i tal. Bueno, vam anar a fer la lectura i, mira, em va agradar. Em va encaixar el personatge aquest, vaig acabar fent la fam, l'he disfrutat molt, i el personatge aquest per mi és un personatge com real, molt especial. És un personatge independent, és un personatge que alguns dirien anàrquic, un personatge que va viure la Guerra Civil i quan tothom s'entretenia a discutir, a mirar qui feia, qui no feia, tal, ell ja havia agafat el fusell i havia sortit al carrer. Quan s'havia de donar la cara, la donava. Quan no s'havia de donar la cara, s'anava sota una alzina a jeure i que no l'emprenyessin. I en poques paraules et demostrava que la vida és això. Quan hi ha una cosa a fer, s'ha de fer. Quan no hi ha res especial a fer, disfruta el que tens, per poc que sigui. I em va quedar molt gravat, molt.
Doncs escolta, gravat. Doncs avui descobrint l'alegria de viure d'en Josep Maria Roviralta. I ara que parlàvem precisament de Samsó, tenim un altre missatge d'un altre company, Antoni Dalmases, que precisament, entre d'altres qüestions, destaca el teu vincle també amb aquest personatge.
Per a mi, en Josep Maria Roviralta és una persona directament lligada i associada al personatge de Samsó de la fam de Joan Oliver. Quan vaig veure'l representar aquell personatge, vaig quedar esfereït. Era ell, no el representava, ho era, amb una personalitat i amb una força en el públic que em va deixar esbalaït. Encara ho estic. Després, més endavant, vaig veure-li fer el paper del senyor Falsilla i el senyor Cartipàs i personificar el Trabal. I per ell, la figura de Trabal es va convertir, a través d'ell, es va convertir en una imatge divertida, forta, irònica, potent, que darrere el nom del senyor Banyeta ens anava divertint i ens feia, sobretot, acostar el temps de la colla, l'any que li van fer l'homenatge a la colla de Sabadell. De fet, el Josep Maria Roviralta representa, de fet, una bonhomia irònica molt a la sabadellenca en els personatges que recrea, una mica loca i una mica bruixeta, amb una amabilitat afable, d'aquells actors que posen veu i cos i fan reviure els textos dels poetes. Moltes gràcies per la vostra feina. Josep Maria, una abraçada forta, amb molta amistat.
Doncs una abraçada també molt forta. També em parlava de la colla. Com et quedes, Josep Maria, quan escoltes també les seves paraules?
Molt parat, perquè per mi em mereix molt respecte d'Antonio Dalmases. El vaig conèixer, si es pot dir així, com a espectador, mentre jo feia alguna lectura d'algun personatge d'aquests, i una persona que jo me l'imaginava molt seriosa, la vaig veure riure desbocadament, descontroladament, disfrutar del que estava veient. M'ha agradat molt les paraules, trobo que són molt ben aconseguides, en sap un rato de parlar, si jo sapigués parlar així no faria teatre, parlaria i prou. Molt agraït, Antoni, i tinc un molt bon record jo de tu també, estic.
Déu-n'hi-do,
quan... Una abraçada, Antoni, una abraçada.
Una abraçada gegant de part de tot l'equip del matí, evidentment, també.
No me l'esperava pas ara, Antoni, aquí.
Doncs aquest és l'objectiu, aquest és l'objectiu, també, sorprendre't. també, continuem viatjant per la teva banda sonora, per les cançons que t'hem demanat. Anem a la segona del Tomeu Penya. Explica'ns també per què has triat aquesta cançó. Quin és el significat que té per tu?
Més que significat, és una època que tots hem tingut, diguem, com de rebel·lia, perquè si bé ara hi ha moltes cançons que això ho demostren, i n'hi ha moltes en anglès, sobretot jo no l'entenia d'arrel anglès, aquesta per a mi és prou clara, i és aquell moment que tu trenques una mica amb el que tens, et vols dedicar a una cosa i fots tota la banya amb aquella cosa, i algunes vegades surt bé i algunes vegades no surt bé. Ell es va voler dedicar al rock and roll, i a més fa una descripció que coincideix amb la meva vida d'aquells moments també. Beatles, l'Emili, trencar unes normes que tenies, voler-te obrir amb un món de risc, al qual jo vaig acabar conformant-me amb un món més estable, que era la banca o un treball segur, però m'identificava amb aquesta mena de rebel·lia que tots d'alguna manera portem a dintre. Alguns s'atreveixen a més i alguns no tant.
Encara recordo jo quan mon pare em compra aquella primera guitarra que ja orgullo mostra en els al·lots del poble, al·lots de la meva edat. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Dissabtes i diumenges en festa de gorda, tot sol quedava que nostre, la guitarra en ses mans, provava sa con Elvis, a ell me volia semblar. Tot convençut que jo seria un rock and roll star. Rock and roll té edat, jo de ma vida els millors anys, els meus somnis i alegries, el meu dia d'estudiant, quan tot sol.
Avui fent l'alegria de viure com tota aquesta temporada des de la distància per aquesta pandèmia que ens ha tocat viure, evidentment gràcies a la màgia de la Rocío, de la nostra tècnica, i la màgia d'aquest mitjà que ens enamora, i també doncs, a través de les possibilitats que ens ofereix la tecnologia. Ens veiem les cares amb el Josep Alavedra i amb el Josep Maria Roviralta, i els hauríeu de veure com ballen i com canten doncs, aquesta cançó d'en Tomeu, eh? Que m'ha fet molta gràcia, Josep Maria, vas anar a la mili.
Sí, clar. Obligatòriament.
Que els joves no saben què és això, avui dia.
Hi ha un món que Déu-n'hi-do.
A on la vas fer?
El quarto depósito de caballos sementales de l'ejército de l'Hospitalet del Llobregat.
Cojones.
Mamporrero de primera. No? Quarto de cavalleria i mamporrero de primera.
Sí. Te'n cuidaves de que hi hagués la cavalleria?
Voilà, sí senyor. Oui, monsieur. Jo estava al mig del fregau, diguem així. Ens veia venir un i aguantava l'altre, saps? I a més ajudava que la cosa no passés de llarg. Era molt maco, molt maco.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do. Home, doncs això t'hauria pogut quedar, allò dels cavalls, no? No t'ha quedat?
Sí, que m'ha quedat. Sí, m'ha quedat un record molt maco.
Sí, ja no?
Mira, a tu aconsellaria, posa't entre mig de dos cavalls d'uns 700 quilos de pes cada un, i veure com un s'aixeca dret amb dues potes i embesteix l'altre i tu allà al mig, saps? A fer de moderador, diguem de moderador, per entendre'ns, vale?
Déu-n'hi-do.
Experiència bona per una persona que s'havia dedicat només a treballar en una oficina.
Clar, això encorteix, eh? Això suposo que és un aprenentatge, però, no?
De cop, brutal. A més a més.
Un trencament, no? Bueno, és la realitat, no? D'allò de que era l'Emili, de caure, sí. De veure el que és la realitat, de què va...
Sí, bueno, va ser una realitat molt palpable. L'Emili era una altra cosa, era una obligació, era una sèrie de drames, també, perquè hi havia de tot, hi havia analfabetisme, hi havia molta història, i la part que em va tocar a mi va ser una part, diguem, violenta al principi, perquè és un medi que no el coneixes, però un cop m'hi vaig començar a identificar amb els animals, amb els cavalls, m'hi vaig trobar molt bé, molt bé.
I ara, bueno, la cosa de Xonses, no? Eres d'aquells que susurraves els cavalls, o no?
No riguis, no, Raquel, no riguis.
Sí.
No riguis.
És que és important, parlar
és amb els cavalls. És molt important.
Molt important.
Amb un cavall t'hi acostes cara a cara, mai per l'esquena, cara a cara, li expliques el que tu vulguis, no t'entén, però t'escolta. I si a més de susurrar-li que tu dius, li poses una mà al clatell i li vas rascant el clatell, aquell cavall te'l fas teu.
O sigui, te l'has de guanyar, eh?
Evidentment. I no el pots enganyar, no es deixa enganyar. O te'l guanyes o et fot una patada i segur que te'n vas amb un altre cavall o amb un altre puesto, segur.
És que jo deia això, Raquel i Josep Maria, perquè com sabeu, aquí el Vallès és terra de cavalls i encara en tenim molts de cavalls. Encara n'hi ha, sobretot a Ípiques. Per tota aquella part de Sant Llorenç, que ja si hi ha ocasió en parlarem, hi ha molt cavall i molta Ípica aquí al Vallès, eh?
Molta.
I molt rucs, també.
També hi ha burros, també hi ha burros, rucs, tot això n'hi ha tot arreu, d'això.
Doncs ara que parlem d'animals, de muntanya, no? També del rodal, tenim un missatge, també. No et direm qui és, et donarem algunes pistes. Sí. De fet, te les dona ell amb les aventures que heu viscut.
Hola, Josep Maria. No sé si saps qui sóc. Bé... Segur que si t'explico un parell d'aventuretes, aviat coneixes qui sóc. Te'n recordes d'una pujada als Besiberri? Jo sí que me'n recordo. La tinc gravada en foc. Vam estar des de les 3 de la tarda fins a les 9 de l'endemà de matí a dintre una tenda, plovent i amb l'aigua que ens arribava a la cintura, quasi. I, per cert, tu et vas comportar d'una manera fatal. Et vas passar la tarda dient que què fèiem allà, que estaríem més bé al sofà de casa... Bé, un desastre. I l'altra és més sèria. Te'n recordes de la baixada d'intent de cim del Cerví? Que tu vas decidir que en lloc de baixar com tothom, doncs agafaves un helicòpter i et portaven amb helicòpter. Recordo aquella nit. Jo, ara, un cop passat i vist en perspectiva, doncs, bueno, fins i tot podria fer gràcia. Però en aquell moment va ser complicat. Recordo molt quan jo estava començant a baixar i l'helicòpter amb una corda et va treure com si fossis un fuet. Bé, per mi sempre has estat un referent amb tot i crec que ets un crac. Felicitats, Maria.
Saps qui és o no?
Carles. I tant, el Carles, hòstia, hem passat de coses junts molt, moltes.
Home, Déu-n'hi-do, només has explicat dues i Déu-n'hi-do, que és el que va passar amb l'helicòpter.
És un xicot molt, bueno, un amic molt especial, molt maco, amb un cor molt gran, que ha tingut alguns problemes de cor d'ara, però és enormement emocional, i gràcies a ell vaig arribar al cim del Mont Blanc, perquè era un segon intent, i em va agafar una mica de mal d'altura també, com em va passar aquí al Cerví, i tot i així el dematí ell va tenir, amb els que anàvem, va tenir la santa paciència de posar-me entremig d'ells, i no em van deixar ni un moment, i em van marcar un ritme que em va acompanyar fins dalt, i a dalt al Mont Blanc encara me'n recordo, vam fotre una abraçada molt maca. Molt maca, a les 8 del dematí. Molt maco.
Us imagino, Us imagino en aquesta abraçada, aquestes hores del matí, m'imagino que amb una perspectiva i després d'aquesta feinada, no? M'imagino de pujar.
Unes 5 o 6 hores que portàvem de pujar, tot el món als teus peus, amb una boira que ho cobria quasi tot, menys les puntes dels cims més alts, i que encara recordo jo que el primer que vaig pensar és que els altres companys estaven treballant, perquè era un dia laboral. I vaig pensar, oi, ara entren a treballar a les 8 del dematí i nosaltres som aquí dalt contemplant el món des d'aquí dalt.
Quin privilegi.
La abraçada va ser molt maca, molt maca. Un record molt maco.
Ets més home de muntanya que de mar, o t'agrada més muntanya? Ets més de muntanya.
El mar, a la pràctica l'he descobert ara fa pocs anys cap aquí, per raons d'un xicot que em van presentar, que m'ha arribat a establir una amistat molt maca, i m'ha confiat la seva companyia, i m'ha acompanyat i m'ha deixat pujar amb el seu veler, i hem compartit moltes hores de navegació, però l'he pogut disfrutar d'un temps cap aquí. Pels meus mitjans no el podia. En canvi, a la muntanya, des de petit, ja m'escapava cap als rius i cap a les muntanyes, com les cabres, que he dit ja. I amb el Carles hem compartit moltes estones molt maques, molt maques.
Això per el que parlàvem al començament, no? Que allò de la Vall d'Horta, la Mola, tot el Rodal, Sabadell...
Això des de petit. I anàvem a fer bivacs per allà, encara podíem dormir a les pallisses de Can Barata. Ara tot això està prohibit, tot això Déu-nos un guard, però fèiem foc en allà... menjàvem i dormíem a les fonts d'aquí de la Mola, tot això ja no existeix, tot això està tot prohibit.
Prohibit.
I ara, per controlar-ho, prohibeixen, és el més fàcil.
Clar. Bueno, però tot això quedant, no? El Marquet de les Roques, la Vall d'Arta, la Vall d'Horta, els Gors, el Vi...
Això no desapareixerà mai, això no desapareixerà mai. Si ho respectem, no desapareixerà mai.
Clar, per això s'ha de posar en valor, per respectar i perquè no desaparegui mai. Hem de dir que jo fa poc vaig entrevistar precisament el Josep Maria Roviralta per l'obra Domicili Inconegut, no?, que vas fer amb l'historiador David Serrano a l'Espai Foc. Exacte, doncs precisament ell també ens ha volgut deixar un missatge. Escolta el David.
Ostres, doncs em fa molta il·lusió poder parlar d'en Josep Maria. La veritat és que ens vam conèixer fa 11 anys en l'espectacle de... Les Bruixes de Salem, al Teatre del Sol. Ell hi va arribar, diguéssim, per un rebot d'un dels personatges protagonistes. Jo tenia un personatge que tenia dues frases i que va acabar amb una lesió de pulmó pel protagonista. I allà la veritat és que vam connectar de seguida. és una persona fantàstica, és molt generós, és divertit, és molt humil, val? I a partir d'allà, doncs, la veritat és que l'he anat enredant sempre per muntatges teatrals a l'Escola Pia, de lectures obligatòries, ens hem inventat coses, s'ha inventat coses, ha arribat a fer d'alcalde de la ciutat en els Jocs Florals de batxillerat. La veritat és que no té mai un no per resposta. I segurament, de moment, el que li agraeixo més és que en la meva època de convalescència, després de tenir un infart, es va presentar a casa i em va dir, escolta'm, fem alguna cosa perquè et puguis distreure. I llavors jo li vaig treure un text que feia temps, que anys, que m'agradava molt, que és aquest d'Adreça desconeguda, que és el que m'ha estrenat a Sabadell, abans de la pandèmia i després de la pandèmia, i que la veritat és que ens està portant molt, molt bons moments, juntament amb el Martín, el violoncel·lista. He de dir que fa unes barbacoes fantàstiques a casa seva, val? Que cuida, he vist com cuidava dels seus nets amb un carinyo increïble, i res, i en fi, espero poder compartir aquesta amistat molts anys més, i el que ell encara no sap és que ja tinc la següent obra preparada. O sigui que aquí en primícia, Josep Maria, ja saps que t'enredaré aviat. Vinga, una abraçada i felicitats pel programa.
Doncs una abraçada també al David, que també doncs, va participar en aquesta alegria de viure en una altra ocasió. Sí. Escolta, Josep Maria, d'on treus el temps, l'energia? Perquè m'agradava això que deia, no? Que mai tens un no.
Això em porta més problemes que avantatges, perquè no... Després em trobo que se m'acaben les 24 hores del dia. Però em costa dir un no, em costa molt dir un no. I amb el David, ell el que diu, ens vam descobrir mútuament d'una manera que jo vaig dir, hòstia, aquí és el tio aquest que va amb una escopeta a l'esquena, no? Que no sap ni dir dues frases. I resulta que és doctor amb no sé quantos, doctor en filologia... Bueno, en fi, és un individu que a nivell acadèmic em desborda per tot arreu, i una de les il·lusions que tenia ell era representar aquesta Adreça desconeguda. I vam trobar l'oportunitat, si es pot dir oportunitat, en un moment seu d'inactivitat, que és quan va estar convalescent per allò de l'atac de cor. I a partir d'allà vam començar a treballar i finalment ho hem pogut portar a escena, i jo crec que té un resultat força maco, força acceptable, un resultat molt bo. I també tracta de l'amistat, una amistat que es trenca per un puto fanatisme, perdoneu-me la paraula, per un fanatisme de merda. Molt maco, David. Gràcies. Una abraçada, David.
Doncs mira, de David a David, perquè ens queda l'últim missatge, i és també del David Vila i Ros, que evidentment doncs, no ha volgut deixar passar l'oportunitat de dir-te també, doncs, de dedicar-te algunes paraules.
Amb el Josep Maria ens vam conèixer assajant una lectura dramatitzada de contes de Nadal del gran Pere Calders. D'entrada he de dir que quan el vaig conèixer em va semblar que era una mica rondinaire, les coses com siguin. Però després, anant-lo coneixent, compartint molts espectacles, moltes converses, puc dir que sí, que és un rondinaire, què voleu que us digui? És un rondinaire, però és un rondinaire d'aquells encantadors, oi que m'enteneu? És aquell perfil que d'entrada penses, ai, què vol? Però després, mira, li trobes el què i li agafes estima, per dir-ho d'alguna manera. La veritat és que amb ell he après molt, he après de teatre, de fet, gran part del que sé quan sóc dalt d'un escenari, del que sé fer, li dec amb ell. Hem compartit, com deia, uns quants muntatges, uns quants espectacles, i m'ha ajudat sempre molt. També és crític a l'hora de comentar les coses, i això m'agrada perquè ajuda a millorar. I també diria que és una persona molt humil, val? Perquè d'entrada ell segurament us dirà que no és actor, ell us dirà que de tant en tant fa alguna cosa dalt de l'escenari, i tampoc no us dirà que escriu, i escriu molt bé, i ara fa aquella cara que fa quan li dius que escriu bé i que ell diu que no, val? Però bé, el que té la ràdio que ara no el podeu veure. Però en tot cas, el que sí que us volia dir és que rere aquesta façana doncs potser haureu de rascar una miqueta, però acabareu trobant una persona molt, molt, molt interessant i molt entranyable. De fet, són aquelles coses, no?, que de vegades les coses bones ens fan esperar i de cop et gires i pam, ho tens just al davant. Així que us demano que hi insistiu una miqueta perquè ja veureu que valdrà la pena. Apa-li, petons a dojo.
Doncs a petonars a dojo també, petonassos a dojo també per al David. Josep Maria, a veure, ets un rondinaire encantador, com deia el David.
Aquest sap trobar les paraules adequades. És un quantista de cuidado, li agrada escriure contes, evidentment, microcontes, però sap trobar les paraules adients cada vegada. En poques paraules explica un conte. Amb ell vaig descobrir un personatge que això, que amb dues paraules et fa una història que és molt profunda a vegades i és molt maco. I sí, m'he comportat. Ell m'ha considerat un rondinaire, però sóc un bon rondinaire, home, tampoc m'hi emprenyo, perquè me n'ha fotut alguna de grossa i tampoc m'hi ha arribat a emprenyar.
Però ha encertat quan ha dit que realment doncs, que ets un bon actor, no?, que a més escrius i que segur que posaries aquesta cara, no?, dubtant quan ell doncs, reafirmava doncs, aquestes característiques teves, no?
Sí, el tio es fixa molt amb els detalls i els sap explicar i els sap col·locar en el moment oportú, això és veritat. Cosa que a mi em costa. Jo tinc moltes coses al cap, però després se'm barregen i se'm fot un poti-poti que no sé per on començar. En canvi, ell ho té molt ordenat, això.
Jo amb això que... Cert, confirmem tot això, però amb això que dèiem de les barbacoes, jo m'he quedat amb això de les barbacoes. I amb això de que no tens mai no, i aviam si... una barbacoa, no?, un dia d'aquests.
Home, i tant!
Per mi cap problema, si ho hem de fer telemàticament no sé com anirà i em fotria les botifarres.
No, home, no, això ha de ser presencialment, si no, sí. Mira, no despertarem els sentits.
Aquí al pati de Ràdio Sabadell, i així jo rememoraré, us explicaré històries de quan hi anava a col·legi.
Això,
Mira, agafem l'idea, igual al final de temporada, fer una barbacoa aquí al pati de Ràdio Sabadell.
No sé si ens donaran permís, però mira, si no, ja farem alguna cosa, ja farem bon beure i bon menjar.
I si no, veniu aquí al pati de casa i després acabem una mica amb el Pere IV i amb el Samsó i amb el que vulgueu.
Doncs escolta, prenem nota, eh? Se'ns acaba el temps, Josep Maria, t'ho has passat bé?
Molt bé. Tenia neguit de veure què passaria i què em preguntaríeu, perquè no m'havien entrevistat mai així, una mica seriosament, diguem. I m'ho he passat molt bé, amb tots dos, m'ho he passat molt bé. Amb el Josep, que m'ha fet la mini presentació al començament, i a tu, quan t'he vist entrar amb aquesta cara sorneguera, ja dic, bueno, la cosa va fina per aquí també.
Escolta,
a més, ens han agafat al començament que estàvem parlant, eh?
I no sé si ho han gravat, no sé si ho han gravat.
Aquí queda tot gravat, o sigui, ara revisaré. A veure, que heu dit tots dos que teniu un perill, se'ns acaba el temps i encara tenim dues preguntes.
Digues, Raquel.
Vinga, no, el Josep, li cedeixo amb ell el torn de paraula.
Una miqueta, sí, una miqueta quan els puffs marxen, quan els dracs màgics marxen, quan no ets una estrella de rock, és a dir, quan estàs una miqueta baix de moral, on trobes l'alegria de viure?
Sota un pi. Un silenci, una quietud. Allò sembla que et retorna una mica amb tu mateix. Tens temps de pensar en tu mateix. No et distreus amb res. El poc que trobes, una herba, una pedra, t'ajuda a sentir-te el que ets, poca cosa.
Que bonic, Josep Maria. Jo crec que tots, no?, ens hem imaginat sota el pi també, i aquest silenci, no?, aquesta quietud que moltes vegades doncs, a la societat ens falta. No? Hi ha massa soroll, massa informació, i a vegades necessitem tots aquest respir i tornar a connectar amb nosaltres mateixos. Per últim, Josep.
Quins recomanes perquè vingui el programa i ens expliqui doncs, la seva alegria de viure?
Bueno, una persona que vaig conèixer també d'uns anys cap aquí. Un artista de si mateix i de la vida i que recupera les coses que molts llancem per transformar-ho en molt petites obres d'art, en petita poesia, el Jordi Junyent. Una persona que ha viscut o ha conviscut amb en Joan Brossa, que està relacionat amb el món de la poesia visual. Bueno, a mi em va impressionar el que feia aquest senyor. i parlant amb ell és un plaer. Parlar amb ell és un plaer, de lo que sigui. Jordi Junyent, d'aquí Sabadell.
Et demanarem el contacte i moltíssimes gràcies per aquesta recomanació que és molt diferent i que ens agradarà també compartir la seva alegria, igual que hem fet avui amb la teva. Per acabar, presenta'ns l'última cançó que has triat.
L'última cançó que vaig triar és My Way, que vam conèixer la versió del Sinatra, que venia d'una versió francesa, que és com d'habitude, que no té res a veure amb el My Way, i una versió que em va presentar un amic meu d'aquesta cançó del Sinatra, de la Nina Simone, My Way. És una fusió d'aquella persona amb la música, amb la vida, amb la història, és una fusió. No destaca ni l'instrument ni destaca res, és un conjunt molt maco, és una vida sencera.
Doncs amb aquesta recomanació despertarem els sentits dels nostres oients amb la veu de la gran Nina Simone. Una abraçada a tots dos. Cuideu-vos, que tingueu bon dia.
Gràcies, Raquel.
Gràcies, Raquel.
Adéu-siau.
The end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charter course.
Al matí, amb Raquel García.